Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a un nou resum en Veus. Comencem amb l'informatiu de dilluns, 26 de setembre. Centenars de joves es fan un autèntic bany de color en la primera Holi Festa que organitza l'àrea de joventut. Es va fer a l'aparcament de Camperals i s'arrodonia amb presentació del Lead Dub i del concert del grup Aprofito. Escoltem Xavier Torrent, dinamitzador juvenil, parlant d'aquest acte.
I és realment un festival i tothom s'ho està passant molt bé. I, bueno, primer hem regalat una mica de color, els hi hem regalat una mica de pols, fins que se'ns ha acabat tot i ara s'estan venent més bosses, o sigui que tot un èxit, la veritat.
Generalment la valoració és molt i molt positiva, la tarda va anar molt i molt bé, hi havia molta gent, fins i tot es va demanar tornar-ho a repetir de cares a l'any vinent. Serà una cosa a tenir a pensar-s'ho. I després vam passar el vídeo de l'IPDAP, també va anar molt i molt bé. Bàsicament hi havia la gent que va participar i bueno, hi havia algú més que es va quedar per allà. I després va haver-hi un concert que, bueno, no va anar tan malament. Vull dir, ens esperàvem més gent, això també s'ha de dir, però va anar molt bé. Hem fet un projecte amb totes les activitats que es van proposar amb els joves en assemblea. Es va tirant tot endavant, a terme, i fins ara el que s'ha anat fent a l'IPDAP, aquesta festa, que bàsicament aquesta festa era el més gros, ha anat molt i molt bé, la participació ha sigut molt bona. També hem fet algun taller així de pintura de cares, com vam gravar a l'IPDAP, que vam fer un mural, i així també la participació va ser bona. Hi havia joves d'entre 12 i 15 anys que ens van venir a ajudar, i a partir d'ara tenim molt de tallers en projecte també, que hem de començar a mirar i a tirar endavant, i bueno, aviam si podem fer abans d'acabar l'any alguna altra mica de festa. Hi ha algú planejat, ja que va sortir el tema de fer tallers de cuina, va ser una cosa molt i molt demanada, i a partir d'aquí estem intentant de muntar alguna festa de cares a final d'any, que també hi ha la mostra de cuina en època de Nadal.
La presentació del llibre Les rondalles de solitud, que conté tres llegendes de l'escriptora Víctor Català, va servir diumenge passat per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni a l'Escala. També per reclamar un estudi a fons d'aquests textos, i és que, segons l'expert Pep Vila, es tracta d'escrits de molta profunditat que denuncien el tracte injust de les dones en l'antiguitat. Escoltem Rafael López, regidor de Cultura, seguit de la veu de Pep Vila, filòleg, i de Lourdes Boix, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal.
És un honor per l'Ajuntament i per tots nosaltres presentar aquest llibre, marcat dintre dels actes que, amb commemoració dels 50 anys de la mort de Catalina Albert, i dintre de l'any Víctor Català, que amb molt bon criteri doncs, la Generalitat va decidir que fos aquest any. És un acte que és un a més dels altres que hem fet des de l'Ajuntament, però conjuntament amb la família, i que ens sembla doncs, que dignifica doncs, la figura de Catalina Albert. És també un honor doncs, per l'Escala doncs, comptar doncs, amb la Catalina Albert com una persona doncs, que ha donat posat nom doncs, a l'Escala, però ha donat en tot el seu llegat. I per tant, doncs, simplement doncs, estem molt agraïts doncs, que sembla que estem a l'alçada del que ha de ser doncs, per part de l'Ajuntament doncs, donar nom i donar doncs, aquest any doncs, que amb tot mereixement doncs, està.
Les rondalles de la Víctor Català no són mai innocents. Són rondalles que es poden explicar a la vora del foc, es poden explicar l'avi, les pot explicar el net, un pare i una mare amb una filla, però jo cada vegada que llegeixo d'una rondalla d'aquestes m'he quedat sorprès de la fondària, és a dir, de la multiplicitat de lectures, perquè moltes d'aquestes rondalles tenen una lectura que podríem dir freudiana, psicoanalítica, i em sap greu dir-ho, però jo, amb els anys que vaig ser director de les Jornades Víctor Català, tot i que ho vaig demanar-ho a diversos estudiosos, mai ningú em va poder fer o em va poder oferir un estudi d'aquestes rondalles, perquè hi ha una escola a Finlàndia hi ha una escola a Anglaterra i Estats Units que estudien la gènesi de les rondalles.
Les tres rondalles recollides són El Sol de Morons, El Senyor de Llisquens i Floridalba i les Encantades.
Ella sempre, darrere un vel d'innocència, darrere un vel de dona aficionada, quan li feien certes preguntes compromeses sobre la qualitat d'aquests personatges i d'aquests ambients, ella sempre s'excusava. Però, si llegim amb atenció les rondalles, per exemple, El Senyor de Llisquens no deixa de ser el tema d'un senyor feudal que engrapava les minyones, i de senyors feudals i de, en altres èpoques, doncs les dones eren molt més maltractades. Totes tres rondalles, i d'altres que aquí no surten, tenen com a tema la dona maltractada, la dona ferida, la dona que no s'ha pogut desenvolupar amb unes circumstàncies, perquè en aquella època la vida femenina era molt més complicada. I a la Víctor Català ho va tenir difícil, perquè en aquella època ser dona i escriptora no deixava també de ser una mena de contradicció.
I ja quan vàrem publicar aquest, vàrem decidir que en faríem un altre, també inspirat en el Montgrí, i que seria el de les tres llegendes més llargues, i amb un principi i un final i elaborades, que apareixen a Solitud. N'hem posat, en la meva presentació, he posat el d'un fragment que explica el pastor d'aquella del Castell dels Moros, però realment n'apareixen més, cortetes, però realment les que ens varen semblar que tenien cos eren tres, també, com en el primer volum.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 27 de setembre, Convergència Democràtica considera que el model turístic de l'Escala necessita diversificació. El seu portaveu, Robert Bosch, en replicava al govern municipal dient que una rebaixa del 3% a l'IBI és poc ambiciosa. Bosch treia també importància a la proposta de pressupostos participatius. Escoltem diversos fragments de l'entrevista que s'emetia dilluns al vespre a l'espai La Casa de la Vila amb Robert Bosch.
Ha de ser, al nostre entendre, un model que abarqui tots els públics. És a dir, no pot ser un model on vingui una persona un diumenge i trobi totes les botigues tancades, però això no s'aconsegueix obligant els comerciants a obrir, perquè els comerciants bé saben el que costa obrir i si tanquen és per algun motiu. Per tant, els hi hem de posar les condicions òptimes, hem de treure el públic suficient perquè aquests comerços sàpiguen que surt a compte obrir. I una de les raons és variar el model turístic, primer de tot, tenir moltes més línies de turisme. De turisme rural no anem sobrats, de turisme exclusiu, de turisme de nivell no anem sobrats, de turisme esportiu no tenim l'oferta que hauríem de tenir, i per tant nosaltres entenem que totes aquestes línies o s'han d'implementar perquè no hi són o s'haurien de millorar molt. L'IBI, amb el govern del Partit Socialista, el primer mandat va pujar un 4,5%, el segon mandat va pujar un 10%, per tant estem a 14,5%, i en aquest mandat hi ha hagut una revalorització catastral que nosaltres entenem i hem fet els càlculs que pot afectar amb 2,5-2,8 punts. Per tant, gairebé estem al 19% de puja. Si a un equip de govern que ha pujat l'IBI al 19%, quan el baixa el 3% diu que ha baixat l'IBI, home, jo crec que és un resum poc ajustat a la realitat. Aquest any s'ha baixat, o es té la intenció de baixar-se, nosaltres ho veiem positiu, però en tot cas, en valor absolut, ha pujat, com a mínim, després d'aquesta rebaixa, haurà pujat un 15% l'IBI amb aquest govern. Però no hem de deixar de banda que el valor de l'IBI ha baixat com a mínim un 30%. I això no ho diu un servidor, ho diu l'estudi de preus del Col·legi d'Apis, de Girona. Per tant, les propietats que han baixat un 30% com a mínim de preu estan pagant un 15% més d'IBI. Per tant, la puja és increïble i un 3% no compensa, diguem, la desproporció d'aquest impost aquí a l'Escala. Primer de tot, baixar l'IBI substancialment més. No hem fet el càlcul encara, diguem, a fons, però l'IBI ha de baixar substancialment més que un 3% per compensar tota la puja que hi ha hagut aquests anys. El segon cas és portar al màxim les bonificacions que es puguin per llei fer amb l'IBI, perquè si mirem les bonificacions que hi ha, primer de tot, que el 80% venen imposades per la Generalitat. Per tant, quan el govern diu que ha bonificat, no és així. Ho ha bonificat la Generalitat. Passa que en el rebut es veu el càrrec de l'Ajuntament. Per tant, haurem de portar aquestes bonificacions, si volem aprovar-ho, al màxim que puguem. I el tercer és una taxa que nosaltres entenem recaptatòria i abusiva del tot, que és la taxa d'entrada de vehicles, que pel sol fet d'una persona entrar a casa seva doncs ha de pagar una taxa. En aquesta sí que proposarem l'eliminació total d'aquesta taxa. Si nosaltres podem, com a mínim, seure a parlar amb el govern, i ja ho anunciem aquí, per tant no amaguem cap carta sobre aquests temes, nosaltres ens plantejarem l'opció de donar suport en aquestes ordenances fiscals, que és el que ens agradaria. Està molt bé, nosaltres creiem que podríem començar per una quantitat molt més simbòlica, amb uns projectes ja elaborats per l'Ajuntament, perquè aquests pressupostos hem de recordar que volen incorporar propostes que vinguin de la gent, no siguin propostes de l'Ajuntament, per tant no seran propostes estudiades. Jo crec que de moment està en una fase verda, està en una fase doncs, que li falta madurar molt més. La iniciativa és bona, però entenem que no s'ha treballat com s'havia de treballar. Dit això, sobta que el govern vulgui consultar sobre 400.000 euros quan la consulta més important que s'havia d'haver fet aquesta legislatura era sobre la reforma del front marítim, que era la que hi havia, entenem, i ha quedat, diguem, doncs constatat, més discrepància i més, diguem-ne, punts de no connexió entre la gent, inclús entre el govern i diversos partits, sobre quin front marítim havíem de tenir. Aquesta era la consulta que nosaltres creiem que era imprescindible.
Les obres per unificar les places de l'Església i de l'Ajuntament van a bon ritme després d'una setmana del seu inici. A finals d'aquesta, s'ha aixecat ja el paviment de la plaça de l'Ajuntament. Ens ho explicava a l'informatiu de dimarts Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Primera setmana d'actuació del projecte de pavimentació de les places de l'Església i de l'Ajuntament ha consistit en aixecar l'asfalt del pintor Joan Massanet des de la plaça Víctor Català fins a la pròpia plaça de l'Ajuntament i la col·locació del tubo de desaigua que ha d'agafar les aigües pluvianes de les aigües que baixen des de l'Ave Maria. Aquesta actuació s'ha enrocat una mica amb la roca pròpiament dita de sota el carrer i això ha fet que aquesta primera setmana s'hagi pogut actuar en els primers metres i ara aquests 3 o 4 dies que queden d'aquesta segona setmana doncs s'arribarà fins a la plaça de l'Ajuntament. En principi, si no surt res d'imprevist, al cap de setmana tots els guals de garatges i veïns ja podran accedir amb el seu cotxe. La propera actuació, que consistirà en el desmuntatge de mobiliari urbà de la plaça de l'Ajuntament, tema bancs que s'aprofiten, alguna pilona que també s'aprofita, i després es procedirà a l'aixecament de tota aquesta plaça per la col·locació també dels tubos de desaigües.
Aquest dissabte es du a terme la segona sessió de sopars ball a la sala Polivalent. Dissabte passat es va estrenar aquesta temporada amb un èxit d'assistència. La proposta és de l'associació Vall Empordà. Va comptar amb una vuitantena de comensals. Des de l'organització ja es pensa en programar-ho de cara a l'any vinent. Escoltem Josep Tremoleda, de l'associació Vall Empordà.
Molt bé. En principi no ens pensàvem que hi hagués tanta acceptació el primer dia, i ara és que la gent doncs, els hi hagi agradat i que el boca a boca doncs, funcioni i que vagi a més. Però per nosaltres la valoració és molt bona. En principi són els 8 dies que tenim programat i si continuem amb aquesta línia sí que la intenció és parlar amb l'Ajuntament a veure si de cares al proper any doncs, es pot continuar fent.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 28 de setembre, la Festa de l'Anxova i la Ruta de Tapes de l'Escala es promocionen a Barcelona en un acte que es feia dimarts a l'espai Chef del Capravo. A la presentació es va oferir una degustació de tapes i d'anxoves a bloggers especialitzats en gastronomia. La Festa de l'Anxova té lloc aquest diumenge com a punt i final de la ruta. Escoltem Francesc Moner, gerent del Xillo.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a un nou resum en Veus. Comencem amb l'informatiu de dilluns, 26 de setembre. Centenars de joves es fan un autèntic bany de color en la primera Holi Fest que organitza l'àrea de joventut. Es va fer a l'aparcament de Camperals i s'arrodonia amb presentació del Lead Dab i del concert del grup Aprofito. Escoltem Xavier Torrent, dinamitzador juvenil, parlant d'aquest acte.
I és realment un festival i tothom s'ho està passant molt bé. I, bueno, primer hem regalat una mica de color, els hi hem regalat una mica de pols, fins que se'ns ha acabat tot i ara s'estan venent més bosses, o sigui que tot un èxit, la veritat.
Generalment, la valoració és molt i molt positiva. La tarda va anar molt i molt bé. Hi havia molta gent. Fins i tot es va demanar a tornar-ho a repetir de cares a l'any vinent. Serà una cosa a tenir a pensar-s'ho. I després vam passar el vídeo de l'IPDAP, també va anar molt i molt bé. Hi havia, bàsicament hi havia la gent que va participar i bueno, hi havia algú més que es va quedar per allà. I després va haver-hi concert que bueno, no va anar tan malament. Vull dir, ens esperàvem.
Aquest cap de setmana ha començat la Lliga de Superdivisió de Tenis de Taula. El CERT debutava aquest divendres a la sempre difícil pista del DKB Borges Vall. Per aquesta temporada l'equip s'ha reforçat amb el fitxatge del xinès Zhao Tianming i de l'indi Jubin Kumar. L'equip el completen Marc Clotet i el juvenil Joan Massip. A l'informatiu de dimecres en parlàvem i escoltàvem la veu del seu delegat David González parlant de com s'ha estructurat l'equip, del difícil enfrontament d'aquest divendres a la pista del Borges Vall. També parlava de difícil inici de temporada i la primera eliminatòria disputada ara fa dos caps de setmana a Luxemburg de la competició E2 Cup. I finalment parlava de la progressió dels joves Iker González i Norbert Tauler, ingressats aquest any al CAR de Sant Cugat. David González.
Nosaltres, Burgos, Vincius, en aquest cas, doncs, a l'equip que ha pujat, doncs estarem Sant Sebastián també, si fan jugar el seu equip titular o no, doncs aquests quatre equips estarem en allà des de la sisena doncs, fins a la vuitena, novena posició. Després ja sembla ser que surta Ribes i Leganés amb dos equips bastant o amb un nivell bastant més fluix que no pas tota la resta, no? Molt poques possibilitats. És el primer partit, ens toca Borges, fa ja no sé quants anys que queden tercers de Lliga, té un potencial multiplicat per, podríem dir, per 5 o 6 al nostre, tant a nivell de jugadors com de pressupost. És el que han dit, és un tràmit. Vam trobar doncs, que amb tres equips molt i molt forts per les nostres possibilitats. La veritat que el nivell d'Europa, des de l'última vegada que hi havíem participat en aquesta competició, doncs ens van sorprendre una mica, no? Perquè abans d'acabar la Lliga, doncs, que parles amb un club, parles amb l'altre, i te diuen, ostres, doncs, no, la primera fase és bastant assequible perquè no hi ha molt i molt de nivell, però la veritat no sé si era el nostre grup o què, que era pràcticament impossible. Si, diguéssim, no haguessin entrat aquest any, un any és molt, sobretot si vols mirar de fer resultats a nivell europeu, clar, amb la seva edat. I també van tenir la sort de que ara farà 3 anys un jugador de Figueres, Sergi Grau, va passar el mateix cas, tenia 13 anys i feia els 14 al cap de doncs, 3-4 mesos. També es va poder aconseguir doncs, que donguessin el permís a nivell doncs, intern doncs, de les diferents persones doncs, dels que manen allà, del Consell Català de l'Esport, en definitiva, i ha sigut un gran èxit el que doncs, ha donat la raó, no? Va entrar fa 2 anys amb un nivell i ara aquest any passat en Sergi va quedar campió d'Espanya infantil.
La setmana que ve comencen les activitats a la Biblioteca Víctor Català de l'Escala. Enguany la novetat principal és la incorporació d'un grup de lectura de teatre per a joves, una prova pilot impulsada des del Teatre Nacional de Catalunya. Escoltem Lídia Solés, directora de la biblioteca.
Funciona com el grup de lectura de teatre per a adults. De les mateixes obres que el grup de lectura per a adults, se n'escolliran 3, que siguin les que ens sembla que són més adequades pels joves, i es farà el mateix procediment. Durant un mes se'ls deixarà el llibre perquè ho puguin llegir a casa, i llavors doncs vindran aquí a la biblioteca i ho comentaran. En lloc de fer-ho cada mes, com es fa amb els adults, el que es farà és fer-ho trimestralment. O sigui que durant al llarg de tot el curs es llegirà 3 obres de teatre, perquè així no és tan feixuc, no?, d'haver de llegir i venir cada mes, doncs se'ls dona un espai més ampli per poder llegir amb més calma el llibre. Aquesta activitat va dirigida als joves de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat i es farà els dimarts a la tarda, també fora de l'horari escolar. També tindran la possibilitat, igual que els adults, doncs, de poder venir a veure la representació el mateix dia que es prepari la sortida pels adults o per tothom de la pobla qui vulgui anar-hi. Aquesta és una activitat en la qual es llegeix teatre, però a més s'ensenyen tècniques teatrals i es fan petites representacions. És una activitat en què l'any passat hi van participar 10 joves i estaven encantats, s'ho passaven molt bé. És una activitat que es fa els dilluns a la tarda i fora de l'horari escolar perquè ells hi puguin assistir. També dic que aquesta activitat de les lectures dramatitzades es fa en dos grups, un que és de quart de primària fins a tercer d'ESO, segon d'ESO, perdó, i l'altre de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 29 de setembre, la primera temporada del projecte Sèpia es clou amb un molt bon balanç, tant de recuperació de sèpies com de calamars. Amb les xifres exposades aquesta setmana, està assegurada la continuïtat per a properes temporades. Escoltem la notícia que il·lustràvem amb les veus de Boris Weizmann, del projecte Sèpia, Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i Isaac Moya, també un dels emprenedors d'aquest projecte.
Bueno, en els 100 metres de sepieres de seguiment i al llarg de les 8 campanyes que hem fet, hem comptat que hi havia 10.293 ous de sèpia i 86.850 ous de calamar. Extrapolant-lo als 1.000 metres totals, tenim 102.930 ous de sèpia i 868.500 ous de calamar a tota la línia de 1.000 metres posats a l'escala. Això són molts ous. Se calculem que un 90% va eclosionar i va en sortir els juvenils. En el moment de comptar-los, ens van quedar amb la boca oberta. Calculem que cada barca, cada dia, recollia 1.000 ous de sèpia de calamar. Això és una barbaritat. Això són moltíssims ous, que abans es perdien i que ara, amb aquest sistema, es poden recuperar. De tots aquests ous recuperats pels pescadors, vam incubar una quantitat. De sèpia vam incubar 11.400 ous i de calamar vam incubar 118.500 ous. Val a dir que els ous de calamar són com unes beines allargades i que a cada beina doncs, hi ha una cinquantena, 50-60 ous de calamar. I els resultats, l'efectivitat, bueno, pues aquí n'hi ha hagut dos coses. Una és, hem anat a visitar les incubadores després de posar els ous a dintre i hem comprovat empíricament, visualment, amb escafandra, que les sèpies neixen a dins de les incubadores, que són capaces de sortir de les incubadores i que immediatament van a baix i s'enterren a la sorra com han de fer de forma normal. Per tant, podem dir que efectivament les incubadores funcionen. Però i l'efectivitat? Bueno, l'efectivitat, això ens ha ajudat el CSIC, l'Institut de Ciències del Mar a Barcelona, que han ficat unes incubadores com les nostres en unes peixeres, han ficat una quantitat coneguda d'ous a dintre i després han comptat quantes juvenils de sèpia hi havia al fons de la piscina. I s'ha comprovat que l'efectivitat era entre el 83 i el 95% d'efectivitat de les incubadores. Això vol dir que és una efectivitat molt gran. Per tant, estem molt contents perquè això funciona.
Pel municipi ha estat, la veritat és que ha estat un projecte il·lusionant, un projecte especial. És un projecte mediambiental, ja el fet de ser un projecte mediambiental ja ens engresca a tots. Avui en dia apostar pel medi ambient no vull ser recurrent, però sincerament és una aposta assenyada i jo, amb el lideratge que heu fet vosaltres, jo crec que s'ha portat d'una manera excel·lent.
Ha sigut molt positiu, hem pogut demostrar que aquest sistema que estem fent funciona, que s'ha de millorar, sí, s'ha de millorar, evidentment, tot es pot millorar, l'any que ve ho farem millor, i que aquest projecte té la intenció de mantenir-se en el temps i d'anar, que es continuï fent, perquè és que això és una cosa que realment és simple, no és molt complicada, no és un projecte molt costós, però molt efectiu.
Aleshores, és una cosa que volem continuar.
Bueno, estem donant-li una mica la forma. El que...